Enric Calpena, bona tarda.
Bona tarda, senyor Garriga, com està?
Home, no, com, però que veu el dia, home, no, tenim confiança, ja no cal que fem de vostè, no?
Podem home, fer
de
tu. No sé, allò del jefe, que es diu, no?, que se l'ha de tractar
no,
amb una
home,
certa...
No, hauria de ser jo que tractés de vostè, l'Enric Calpena.
Sí, per l'edat, sí.
No, i que, però, home, i pel prestigi, home, és un, no, un senyor que no requereix presentació, historiador, periodista, i, evidentment, el teniu molt escoltat a Catalunya Ràdio, a l'enguàrdia d'aquesta casa, que... Quants anys porteu en antena?
Només 25.
Només 25, o sigui, és un programa d'història,
sí.
Històric ja, o sigui, ja
comença.
Subjecte
sí.
d'una enguàrdia gairebé.
Els propers 25 els pensem mantenir-lo, i els altres 25 llavors ja els retocarem una mica, però mentrestant anem fent.
Sí, és un podcast novell, i un
sí,
programa novell.
Sí, és una cosa que comença i encara s'ha d'ajustar.
I aquest any amb doble ració, a més a més.
Sí,
sembla,
dissabtes i diumenges, ara ja portem la tercera temporada que fem dissabtes i diumenges a les 3 de la tarda.
Ah, és veritat. Sí. Doncs escolta'm, tenim enguàrdia en marxa. Amb tot això vam dir, home, jo crec que encara li queda una mica d'espai a l'Enric Calpena per acostar-nos cosetes que potser han passat ara i ja havien passat abans.
Més o menys. No hi ha res que repeteixi exactament, però hi ha coses que t'ho recorden.
I que dius, tot això ja ha passat.
Sí.
Per sort o per desgràcia, no paren de passar coses, no?
No paren ni pararan mai, si no malament rai, si ens aturem,
Clar, aquesta setmana hem parlat molt d'una flotilla, aquesta flotilla que ha sortit de Barcelona.
Sí, l'estol aquest en qüestió, que de fet és una cosa, si estiguis d'acord o no estiguis d'acord, ni entro amb això, però el fet de que una sèrie de gent, entre cometes, civil, es llenci a mar en busca d'una missió per tal d'aconseguir determinades coses nobles, doncs això no és una cosa nova. Això ja s'ha fet altres vegades. El que passa que a vegades ha funcionat molt bé, altres molt malament, altres ha sortit un desastre que després aquella bona intenció ha acabat fatal. Però hi ha hagut de tota la història. Però hi ha referents molt clars d'això.
Doncs avui que hi ha una flotilla en marxa, buscarem altres flotilles, però abans, en aquest espai sortirem al carrer a preguntar-vos què en sabeu, o del passat o del present. En aquest cas, hem volgut saber si la gent del carrer saben coses d'aquesta flotilla. Ens han dit això.
Bueno, un acte de reivindicació, que no està malament, però no sé si arriben a anar més. Crec que és un paripé, sincerament.
Em sembla bé el que reivindiquen. Tenen tota la raó del món i tot el dret de fer les accions que creguin. El que passa és que enfrontar-se a l'estat d'Israel em sembla molt ingenu per part seva. S'ha de tenir en compte la resposta que pot tenir i les sorpreses que poden tenir.
Oh, és una mica raro. Sembla com si no estigués ben pensat, una mica raro i agosarat. Anar cap allà segur que els hi passa alguna cosa amb aquest tio.
Sí, és un moviment molt bo en el que fa l'ajuda que volen donar, però respectivament la potència que pot tenir això i l'impacte que pot tenir directament és poc.
Molt meritori, però sap molt de greu, diguem-ne, que aquestes activitats meritòries no siguin les úniques que puguin resoldre la situació, no? Les qüestions polítiques són massa complicades a vegades. Però no, la història de la humanitat s'ha vist que hi ha hagut tantes injustícies que per més bona voluntat que tingui una part de la població, malauradament tampoc ho han ajudat a solucionar.
Tot això parlant d'aquesta flotilla que va cap a Gaza, ho intenta, sí. Veurem si arriba o no arriba. Perdona,
aquest últim semblava el Josep Rull, el president del Parlament.
Sí, tenia un to. Sí, veritat,
no
veritat,
ho sé, allò, aquests misteris jo de la ràdio.
Jo crec que no ho era.
No, jo també diria jo que no.
Que no era, però en tot cas, aquesta flotilla, ens dius que hi ha precedents.
Sí, hi ha precedents. Hi ha un que s'assembla bastant, que és molt curiós. El 1269, el rei Jaume I va decidir que... de fet, ho havia decidit uns anys abans, però va decidir enviar una croada. Crear una croada per anar a alliberar Jerusalem. El que passa que ho va decidir en mal moment, perquè el rei Jaume I tenia, diguéssim, unes passions amoroses molt intenses.
Ah.
Llavors, sí, però amb tota la seva vida. La tenia, era un home molt gran per l'època. Tenia uns 55 anys i, per tant, ja estava molt tronat per l'època, però ell continuava. I tenia un amant que la volia casar-se amb ella. Llavors, el papa d'aleshores, que era Clement IX, si no ho dic de memòria, li va dir que ni per casualitat es podia casar. I ell va decidir, per redimir-se, perquè el papa estigués content...
Per fer-li un favor al papa, a veure
fer
si...
Fer una croada. Llavors va sortir de Barcelona amb tot un estol de naus. Va pactar primer amb els mogols, que baixaven per Turquia, per l'actual Turquia, per fer una pinça, mogols i catalans, i conquerir Jerusalem. Aleshores, ell va pujar al vaixell amb un estol d'aproximadament unes 40 naus, que van sortir... però el mal temps immediatament els va afectar.
Sona d'alguna cosa, això?
Sona. Tant és així que van haver de parar en part de la, a una zona de la Corona. Primer van intentar parar aigües mortes i després no van aconseguir-ho i van acabar al port d'Agde, que és l'actual França, allà que és a prop de Montpeller. Allà Jaume I va desembarcar amb tota la flotilla, ell se'n va anar a Montpeller, la seva mare de Montpeller i allí ho coneixia, i finalment se'n va cansar i va tornar cap a Barcelona i va enviar la flotilla cap allà. Amb tant desastre, els mogols no es van presentar, la majoria de catalans que hi van anar van morir en combat, va ser un desastre absolut. Però com a precedent de gent que va cap a Jerusalem des de Barcelona, doncs sí, sí, això ja va passar.
I no va acabar bé. Anem a un altre precedent. I que crec que no ens movem gaire d'època.
Uns anys abans, uns 50 anys aproximadament abans, 1212. Aleshores, és una altra croada també, però una croada... hi havia croades que eren oficials, el papa les havia de proclamar i dir això és una croada, anem cap allà, hi havia croades que s'anomenaven populars. Aquestes, ara veuràs, són les populars. Perquè era gent que considerava que els arribava una missió divina, se'ls hi apareixia la Verge, se'ls hi apareixia un sant...
Havien de fer certa cosa.
Havien de fer cosa. Llavors, això era molt habitual. A principis del segle XIII hi havia una onada de misticisme brutal. Tant és així que van aparèixer molts d'aquests semiprofetes o il·luminats, digue-li com vulguis, arreu d'Europa, que anaven proclamant les possibles croades. La majoria no els hi van fer ni punyetero cas. Ningú els seguia. Però, de tant en tant, algú reixia. Tant és així que es va crear el que es va anomenar la Croada dels Nens, on, teòricament, la història popular deia que uns nens, no se sap si francesos o alemanys de l'època, van proclamar que les ànimes pures que eren els nens aconseguien vèncer els maleïts musulmans i, per tant, si anava una croada de nens, aconseguiria que marxessin de Jerusalem. Van començar a aparèixer nens per tot arreu, es parla d'uns 30.000 nens que anaven baixant perquè ells havien d'arribar fins un port, fos Gènova o Tarento, no està clar la història, i s'obriria el mar i llavors ells anirien caminant fins a Jerusalem. Òbviament, això no va succeir.
Ah, t'anava a dir, dic, no ens consta, no?
No ens consta, Això hem de preguntar als nostres meteoròlegs, però crec que no va succeir. El resultat va ser que molts nens van morir pel camí i altres van pujar uns vaixells on, diuen, la mala fama diu que els van enganyar i els van vendre com a esclaus a Tunísia.
Ostres.
Un desastre. És fals, això, ja t'ho dic. O sigui,
no?
Tranquil, no.
Ah.
Això és una reconstrucció d'uns 100 anys després que es va reconstruir uns fets reals, que ara t'explicaré, que s'assemblen però no són tan truculents com tot això. Resulta que hi ha dues històries, a més, que van passar per aquella època. La primera és un pastor molt jove, gairebé un nen, Nicolau, un pastor alemany. Pensa que Alemanya no existia.
És una persona, zona. No un gos.
No, Nicolau, exacte, sí. Un pastor alemany, pastor com a alemany. Doncs això. Nicolau va tenir la visió de que si aconseguia moltes ànimes pures, no necessàriament nens, anirien fins a Jerusalem i llavors convencerien els musulmans de fer-se catòlics o cristians. I això seria suficient, no caldria la força de les armes. Llavors va començar a moure moltíssima gent per Alemanya, van haver de travessar els Alps en ple hivern, aproximadament unes 40.000 persones. Es calcula que el pas dels Alps en va matar més de la meitat.
Déu-n'hi-do.
O sigui, Déu-n'hi-do. Això és cert, Això en canvi sí que està comprovat. Això, el primer que us t'explicava, és una transformació. Després van arribar a Gènova i a Gènova molts s'hi van quedar i van dir que ells no es movien. Nicolau va anar a parlar amb el papa, que el va convèncer de que aquella croada valia la pena. El papa Innocenci III va dir que nanai, que allò no tenia cap mena de sentit. Tot plegat que es va dissoldre. Quan Nicolau va tornar cap a Alemanya, la gent estava tan empipada perquè hi havia mort mitja humanitat que van penjar el seu pare, amb ell també el van esquarterar. En fi, un desastre absolut.